Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. Molt pendents d'aquesta hora del Pròxim Orient, on l'exèrcit israelià ha ordenat l'evacuació forçada de 100.000 civils que continuen a aquesta hora a l'est de la ciutat de Rafah. En un comunicat, les forces de defensa d'Israel avisen que els ciutadans rebran missatges i també trucades perquè es desplacin a la zona humanitària ampliada del Mawasi. L'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins ja ha replicat a Israel que no abandonarà la zona i continuarà proporcionant ajut tant de temps com sigui possible. Recordem que 34.500 palestins han mort i gairebé 78.000 han resultat ferits des que es va intensificar el conflicte entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. Les morts al bàndol israelià es van concentrar principalment a l'atac de Hamas del 7 d'octubre passat, amb 1.200 persones que van perdre la vida. N'estarem, per tant, molt pendents d'aquesta evacuació forçada que s'ha ordenat aquest dilluns a primera hora del matí. Més qüestions a pocs dies perquè acabi la campanya electoral. El número 4 del PP a les eleccions catalanes, Santi Rodríguez, s'ha mostrat crític amb les declaracions d'alguns candidats socialistes. Preguntat per les polèmiques paraules del president d'UGT contra Carles Puigdemont, Santi Rodríguez ha estat contundent. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Evidentment que no la comparteixo. El que passa que puc entendre que entre els candidats, no, del Partit Socialista tinguin una certa empanada mental, no? Aquest discurs segurament era el que feien el mateix Partit Socialista i fins i tot el mateix senyor Illa el 24 de juliol, quan encara no havien valorat que necessitaven els 7 vots de Puigdemont. Clar, com tenen aquests canvis tan sobtats de dir avui una cosa i demà dic la següent, doncs aquest senyor sembla que encara no s'ha entenat que si el Partit Socialista està al govern d'Espanya és precisament gràcies als 7 vots.
I en aquesta entrevista, Rodríguez també s'ha mostrat prudent amb les enquestes que situen el Partit Popular com a quarta força, quadruplicant els resultats d'ara fa 3 anys. El candidat recorda que les enquestes poden dir una cosa i la realitat a les urnes sigui ben diferent. I preguntat per les aliances postelectorals, Santi Rodríguez veu difícil fer president el candidat de Pedro Sánchez per les aliances que té el Partit Socialista. I encara sobre la campanya electoral, Ciutadans situa el salt diners Arrimadas a Madrid com l'error més gros del partit dels últims anys i creu que això ha provocat la principal davallada dels taronges que el 2017 van aconseguir, recordem-ho, més d'un milió de vots i 6 anys i mig després les enquestes ja el situen fora del Parlament de Catalunya. S'hi ha referit el candidat dels taronges a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, en un esmorzar informatiu del Nova Economia Fòrum. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Carrizosa pensa que si l'exlíder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, no hagués marxat a fer política a Madrid, ara seria tot diferent. El partit no estaria batallant per no quedar-se fora del Parlament i hauria pogut resistir millor el moment polític actual, quan la independència ja no marca d'una forma tan determinant la política a Catalunya.
No debimos enviar a Inés Arrimadas a Madrid, porque esto que en su momento nos pareció que era una decisión correcta de la dirección y que muchos pensamos que era el momento quizá de desembarcar allí para cambiar el gobierno de España, pero eso no se dio y hay que decir ahora, ya a toro pasado, que nos equivocamos.
Carrizosa diu que la marxa d'Arrimadas va fer que molts dels votants de Catalunya se sentissin abandonats. Així ella es compromet a no fer el mateix i a no fer política en lloc que no sigui Catalunya.
Moltes gràcies, Judit. I política a banda, avui continuen les incidències a les màquines d'autovenda de Renfe per comprar els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La companyia demana adquirir-los per l'aplicació. Fa 5 dies que dura aquesta incidència i per això el Departament de Territori celebra aquesta mateixa tarda la reunió de l'òrgan mix de coordinació i control Generalitat-Renfe per fer seguiment del servei a la xarxa de Rodalies. S'ha convocat a representants del govern, de l'Ajuntament de Barcelona i també de l'operadora. Ara són les 11:04. Plan esportiu, el món del futbol plora aquest dilluns la mort de l'entrenador César Luis Menotti a l'edat de 85 anys. Va ser el tècnic que va portar la selecció argentina a guanyar el seu primer mundial, això l'any 1978. Després d'aconseguir el títol pels argentins, el president del Barça, Josep Lluís Núñez, el va fitxar per dirigir la banqueta blaugrana. Va ser entrenador entre els anys 1983 i 1984, on va coincidir amb Maradona i va guanyar una Copa del Rei, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya. I en motor, l'entrenador Lando Norris ha guanyat aquesta nit el Gran Premi de Miami de Fórmula 1. El pilot de McLaren ha sorprès tothom i, contra tot pronòstic, s'ha imposat a Max Verstappen, líder del Mundial, que s'ha hagut de conformar amb una segona plaça. Aquesta, de fet, ha estat la primera victòria de Norris a la Fórmula 1 després de 6 temporades i més de 50 grans premis disputats. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Mireu, ja fa setmanes que anem dedicant aquesta secció al tema dels conflictes, ja sigui entre pares i fills, entre germans o fins i tot entre parelles, que també pot afectar els fills. I mica en mica hem anat analitzant com poden ser aquestes discussions i disputes i la manera, sobretot, de gestionar-les, perquè l'impacte a les relacions, a l'ambient domèstic, sigui el més positiu possible. És un tema que té moltíssims matisos i avui volem seguir explorant a fons les qüestions que hi tenen a veure. Per tant, en aquest dilluns tindrem un altre capítol d'aquest tema, d'aquesta qüestió dels conflictes familiars. I ho tornarem a fer amb el president de l'equip CERT, l'Oriol Julià, i també amb la seva directora, Laura Torrella. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, va, que tornem a parlar de conflicte de conflicte a casa. Hi ha una paraula que sol sortir... S'ha posat molt de moda últimament. No ho estava tant, eh? Però, per sort, s'ha posat molt de moda, que és l'assertivitat. Però és d'aquelles paraules que em fa l'efecte que tots usem i no sabem ben
no
bé... Usem una mica la babala. Quan parlem d'assertivitat, Oriol, de què parlem?
Va, el primer és que... Ara ho parlàvem, no?, que just en anglès assertiveness és el punt d'abordar el conflicte. Aquí, o com a mínim en el nostre llenguatge socioeducatiu, té un punt més abordar el conflicte d'una manera positiva. És a dir, amb una sèrie de normes que acostumen a ser, me'n recordo que l'últim dia jugàvem amb això, no?, jugàvem al final de tot i vam dir, li podíem dedicar un programa sencer a l'assertivitat, no? Hi ha una sèrie de normes i una és, per exemple, poder parlar en primera persona i no jutjar l'altre. I també després escoltar l'altre, no? L'assertivitat té aquest punt de dir, mira, a mi em passa això, jo em sento així, per no entrar en teories, poso exemples directament, no? Jo em sento així, i intentar no ficant aquesta equació a l'altra persona, tot i que, òbviament, el conflicte el tens amb l'altra persona. És a dir, jo em sento així perquè tu me has hecho... No,
no.
Aquí, mec, ja, aquí són les...
Però sí que l'assertivitat sí que, encara que hi vulguis posar l'altra persona, com menys millor, diguem-ne?
Sí, com menys millor.
Però, dit això, l'assertivitat té molt a veure, a la meva manera d'entendre, amb l'empatia.
Sí, per mi, per nosaltres, fem servir en el mateix sac tres paraules o tres conceptes. No judici, no jutjar, sinó que amb paraula sentida que va, la començo jugant ja, després ja veurem quina diem, i que a vegades l'hem jugada també, que és treure-li la Z a juzgar, no? És, si a juzgar li treus la Z, què queda?
Jugar.
Jugar. I aleshores, no t'estic jutjant, poso en joc algú que ens fa mal i que hem de treballar, hem de solucionar. Això ens agrada molt, el punt de no jutjar i posar en joc. Això una. Dos, el que t'he dit de primera persona, situar-te tu com que a mi em passa això, jo em sento així, a mi això em toca o em recorda altres situacions que he viscut, no, no és que tu siguis superdolent, no? I l'última, l'empatia, que és l'escolta activa, també saber-te escoltar tu mateix, també saber escoltar l'altre, quines són les seves necessitats. Jo parlaria en especial d'escolta activa, fins i tot més que d'empatia, per treballar l'habilitat d'escoltar.
Important per tot plegat, entenc, Laura, la manera en què comencem a comunicar-nos dins d'un conflicte.
Clar, jo anava cap aquí, no? També té una part molt important. L'assertivitat està molt relacionada amb la comunicació, amb com expressem allò que ens passa. Però abans d'arribar en aquesta comunicació, hi ha una mirada que hem de tenir de quines són les meves necessitats i des d'aquí com les puc expressar per no fer mal a l'altre, però també per no fer-me mal a mi. Perquè quan hi ha un punt de cuidar molt l'efecte que tindrà en l'altre per protegir, per vetllar per una comunicació com cuidadosa, de vegades no ens cuidem, que si deixo de dir coses, a mi això em farà mal, perquè no estic resolent realment el que a mi m'afecta. No? Per tant, és important com aquesta mirada cap a les dues parts.
Val.
A mi em passa amb això, i jo crec que és una de les aportacions que més intentem nosaltres, que és la part emocional. És la part de... Per nosaltres, l'assertivitat només de paraula no fa res, saps? L'assertivitat s'entén com aquest manual, no? Aquestes tres habilitats que jo t'he dit són com un manual. Però si tu transmets ràbia al dir-ho, és que l'altre se sentirà igual. I aleshores estarà tancat igual o estarà... Bueno, jo com a mínim, des de la meva part personal, jo soc molt bo fent servir les paraules correctes, adequades, impecables. Però si no he fet abans un punt de gestió emocional, és que sonen igualment d'ofensives per l'altre, sonen que l'estic jutjant quan ho estic dient, no, no eres tu, soy yo, però... ¿Sabes?
Uf, no eres tu, soy yo, eh?
Que... és que això passa. Aleshores, ha d'haver-hi un punt de gestió emocional pròpia.
Val. Sabeu que m'agrada portar-ho tot al terreny una mica pràctic. Perquè ens posem una situació al cap. Imaginem que tenim dos germans petits que s'estan discutint, ho veiem una mica de lluny, i de cop un li fa una cleca amb un altre, no? I diem, Joan, per què has fet això? Ja està, ja m'he posat el català.
Foties cleques, no?
I en Joan contesta, oh, és que en Marc no em deixa la seva joguina.
Ah.
Ja està, no? Estem assenyalant l'altre. Però clar, són petitons.
Clar.
En base en això, com els hi ensenyem amb ells el que és assertivitat?
Per mi hi ha una part inicial de que, per una banda, hem de poder posar el límit, que això també n'hem parlat moltes vegades, i en un primer moment, no?, perquè aquell conflicte no escali, i després com acompanyem a adquirir eines més assertives i comunicatives de gestionar aquell conflicte en concret, també cap a futur, no? Perquè en aquell conflicte en algun moment l'haurem de resoldre, i segurament, que això també ho hem comentat altres vegades, no és la joguina aquella, sinó que segurament té una històrica darrere, no? Llavors, aquí és on podem acompanyar en la gestió d'aquesta situació, posant en pràctica potser aspectes més assertius que tenen a veure amb una mica amb aquest històric.
Ara me'ls expliques, Laura, però és que segurament el que farem, segurament, serà castigar el nen que ha fumut la cleca, que seguirà veient com l'altre nen segueix jugant amb la seva joguina i l'estarem liant molt més, no?
Si anem cap aquí, segur. El tema és, abans de nosaltres posar-nos a jutjar, com és una mica el que deia l'Oriol, des del nostre lloc també hem d'evitar aquest posar-nos en el judici. Perquè encara que els nostres fills ens estiguin demanant que ens posicionem i que ens col·loquem al costat d'un o de l'altre, no? Que tots estaran potser lluitant en dona'm la raó a mi, i per això venen a cadascú a explicar-te la seva versió, és un repte, jo crec, com a pares i mares, que no, si no caure en aquesta trampa, com si diguéssim, d'arbitrar, de posar-te en el lloc, i aprofitar aquella ocasió com a oportunitat per educar en la comunicació, per observar com estan, per aturar un moment màquines i no deixar-nos portar per la intensitat del moment, no? Llavors, tot aquest entrenament ja afavoreix aquesta cosa que deia l'Oriol abans, de donar eines de regulació emocional com a part imprescindible lligada a l'entrenament de l'assertivitat. Mira, perquè...
Perdó.
Bueno, això, perquè si no fem aquest procés de regulació, el que puguem fer a nivell comunicatiu no tindrà el mateix impacte.
Aprofito aquest cas per diferenciar entre el que és la posició al conflicte o el comportament del propi conflicte, d'interessos ocults o la motxilla que hi ha entre, en la relació, i després de la necessitat, no? El que sí que puc acompanyar els nanos abans de castigar és entendre que allò no he de castigar una cosa o l'altra, sinó que és un conflicte, anem a abordar-lo. ¿Vale? Potser tampoc es pot abordar només en el present, però puc deixar un temps i després començar-ho a abordar. ¿Vale? El primer, la posició del conflicte és que un no vol deixar-lo, no, i que l'altre pega. Això és la posició, però això no és el conflicte. El conflicte és un joc, un joguet que hi ha al mig i que tu tens una idea i jo tinc una altra. I aquí, després us proposo un joc també per veure la mirada al conflicte, no? I també a la vegada per treballar habilitats. I clar, després està el que el nano li passa. És que mi hermano siempre... Que aquí, per aquí anirà el joc que us proposaré ara. No? Aquí està el que deia la Laura, allò que n'hi ha ocult, allò que n'hi ha ja que és un bagatge. Això també ho puc treballar. Què ha sortit de fons aquí? I finalment hi ha la necessitat. Però vosaltres què voleu? Què necessiteu? Estar bé, jugar bé. I ara ho estem aconseguint? Saps? Acabar sempre amb una reflexió d'aquest tipus, encara que en aquell moment no sigui màgica, anirà educant el nano, com sempre diem, a dir, espera un moment, més enllà del conflicte, jo què vull? Jo vull estar bé amb el meu germà. Anem a veure com ho fem. Això t'està portant cap a un altre lloc. Vale.
I petit incís, no? Que això, aquest procés de comprensió també, òbviament, no es pot fer en la mateixa intensitat quan tens uns crios de 3 anys que quan tenen 10.
Clar,
no? I amb 3 igual et quedes amb l'interès, de la posició a l'interès, no? I deixes veure que tu en realitat el que estaves volent és molestar l'altre, i per tant aquí és on hem de poder entrar, més enllà d'aquest conflicte concret, i potser la connexió amb la necessitat és més difícil. Tot i que si jo la sé veure, no? Per exemple, no, tu el que volies és poder, no ho sé, tenir una estona per tu tranquil, i resulta que l'altre ha vingut i ha interromput aquesta estona. Ostres, doncs visibilitzar això també és important. I potser, per tenir una estona tu tranquil, no cal prendre-li la joguina i anar-te'n tu sol, sinó que pots anar a buscar una altra cosa o demanar que t'acompanyi jo perquè així tens la distància que necessites. No? Vull dir que aquí podem trobar estratègies, que per mi és un altre concepte interessant a tenir en compte, de la necessitat de trobar estratègies, que són diferents opcions per no acabar en la mateixa resolució del conflicte.
Famílies, us proposem un joc, contesteu a casa.
Oh, boníssim.
Joan, tu també respon aquí en directe.
Sisplau.
Us proposem un joc que a la vegada ja treballa unes habilitats comunicatives i que parlen d'això que estàvem parlant ara. No pots respondre amb res que sigui extrem. És a dir, ni sí, ni no, ni sempre, ni nunca, ni tot, ni res.
Val.
Vale? Res d'això.
Mec.
Farem un mec, eh?
Val.
Prepara'm un mec.
Ara, posa ja tasta. Mira. Aquí. Patapam, ja el tenim.
Que cosa és rapidíssim. Molt bé, va, Laura, li fem preguntes, no? Així, en plan,
venga,
per exemple, tens conflictes?
Algunes vegades.
Això... quan teniu conflictes, li pregunto a les famílies també, us sonarà un mec a casa automàtic també, quan teniu conflictes, us enfadeu?
No sempre.
Ui!
Por los pelos, eh?
Un mec fluixet aquí, eh? Aquí. Ha fet servir, no? I sempre, però bueno.
És veritat.
Clar. Però no és molt alt perquè volies. Jo tiro, eh? I quan t'enfades, el conflicte el resols amb una baralla, amb una discussió, però amb una mica baralla?
Uau! Intento que no passi.
Bueno, s'apropa més. Ves baixant el volum del mec. Molt bé, molt bé.
Entenint.
Ai, com sou, eh? Feu des de casa, eh? De veritat, sí, que resulta fins i tot divertit. I a més n'aprens.
Et mires a tu el que t'està passant quan algú altre et toca alguna cosa que et molesta?
És que... He de ser sincer, oi?
Home...
Tira'm el llet,
Sí.
Clar, aquest m'agrada molt, perquè quan et surt un sí absolut, i intentem jugar al no respondre a l'absolut,
sí,
ens força a veure que...
Els errors.
Bueno, i que tot i que ens agrada pensar, ens agrada mirar-nos aquesta part de ja m'he treballat, no, ja soc capaç de... Mm-hmm. Això no vol dir que realment sempre estiguem sent capaços d'estar aquí.
Boníssima.
I que és possible que hi hagi vegades que, tot i que normalment tinc la consciència, o hi ha persones concretes, o amb temes concrets, o amb situacions concretes, o amb moments d'estrès, o coses d'així, no, que de sobte em salta una part molt més reactiva, molt més del personatge que li diem nosaltres, que ens costa més activar tota aquesta part assertiva, uh-huh, perquè segurament no estem fent aquesta part del procés de gestió o de regulació, no, que necessitaríem poder fer.
La última, i fem conclusions, la última pregunta és...
Vinga.
Quan tens un conflicte, tens raó? És a dir, just abans et posen a conflicte, és perquè tu tens raó?
No ho sé.
Ei, ja ha millorat, eh? Ho hem aconseguit. No, sense més.
Perquè aquesta també la tinc molt clara.
Primer de tot, no? A nosaltres ens agrada veure això com una habilitat de dir, primer de tot, siguem curosos amb les paraules, no? Perquè quan tu parles en un conflicte, ja no estic parlant tant dels peques, que tenen molt espai a aprendre, sinó de l'adult, que també tenim molt marge d'aprendre, moltes vegades diem frases com aquesta en el conflicte. No, és que tu sempre, és que clàssic, tu mai, és que... I això no ens cuida, i no és impecable, i jutja, i tot el que diem.
I marca.
I aleshores no és una bona manera de començar el conflicte ni de sostindre'l. Mm-hmm. Clar, aquesta és una. La segona, quan tu estàs pensant en el sempre, en el mai, en el tot, en no sé què... estàs fent el judici i no estàs valorant més coses. Uh-huh. Al final, en aquell moment, no, donar-te amplitud de mires també és, vale, ara m'he enfadat, però quantes vegades em cuida, però quantes vegades tal. Això també a tu t'ajuda, ja no és només la comunicació cap a l'altre, és que a tu, yeah, també et dona una apertura. T'ajuda a veure que l'altra persona no és dolenta, sinó que en aquest mateix moment, doncs, bueno, tenim un conflicte, no passa res, saps?
Que en un conflicte normalment oblidem la paleta de grisos.
Clar, sí, no? Sí. Això t'ajuda a veure el conflicte també com una oportunitat de conèixer, de millorar, uh-huh, de créixer.
Ens deies, Oriol, una cosa que em sembla molt interessant, perquè ara estàvem parlant, clar, d'ensenyar als petits i no tan petits, als adolescents, si voleu, la paraula assertivitat, com usar-la durant, uh-huh, el conflicte. Però i els adults? Com usem aquesta assertivitat amb els nanos?
Bueno, mira... Et tiro un micro a tu, Laura, però faig un titular. Mira, el meu primer titular és... Puc ser ferm. Puc ser... no és un conflicte entre iguals, això també ho hem parlat, no? Quan no és un conflicte entre iguals, si jo tinc un rol de mama, un rol de papa, puc ser ferm, puc posar límits i puc fer servir una comunicació no violenta. Que aquí acabem amb això, acabarem segurament amb quatre pautes de comunicació no violenta. I això no té a veure amb ser fluix, amb ser tou, amb no educar bé el nano, no. Jo puc ser ferm, puc ser tendre, puc ser compassiu, puc posar límit i puc fer servir una bona comunicació, una comunicació no violenta.
Hi ha molta gent que encara confon ser ferm amb...
Amb ser agressiu.
Fer ús notori de l'autoritat?
Però això és perquè no tens autoritat. Jo sempre ho dic així. Si has de fer això per tenir autoritat, és que no tens autoritat.
Jo estava pensant en el... M'estava venint al cap l'equiparació quan ara s'utilitza el concepte, no, de noves masculinitats, d'aquesta revisió de la masculinitat, mm-hmm. no, que passa per poder donar lloc des de la masculinitat a la sensibilitat, a l'escoltar, no, tot aquest seguit d'habilitats. I el conflicte que sorgeix, no, en aquest procés de què passa quan deixo com a rol masculí, no, com a home, aquest concepte d'autoritat, no, el tenir la raó, el poder, la força. I crec que estem fent passos com a societat per sanar tot això i entendre que, per exemple, en una parella heterosexual, aquest rol masculí pot ser d'una altra manera. I ara estava pensant, no, que potser en alguns casos encara ens costa a dins les famílies entendre que també hi ha aquest procés de veure que com a rol adult també podem estar des d'un altre lloc, i això no vol dir que no estiguem, que perdem el nostre rol adult. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, sí.
Perfectament.
La comparació
sí,
m'agrada
perfectament.
Molt.
I per tant, jo segueixo sent l'adulta, en aquest cas, a casa, però això no vol dir que hagi de seguir els mateixos patrons que, per exemple, jo he pres o que tinc, o que estan preestablerts, no? I que jo, per exemple, davant d'un conflicte o d'una rabieta del meu fill o la meva filla, o de que em contesta malament, que jo sigui capaç de veure que no m'he de col·locar per damunt, que no m'està qüestionant si sóc bona mare o bon pare, no? Sinó que simplement puc aturar-me un moment, posar un límit, però no posar en joc l'estima, no posar en joc el meu rol aquí, no? El uh-huh. nostre vincle. Ostres, em sembla una manera molt més saludable de poder-ho fer, i que ja va en aquesta línia de poder acompanyar la gestió del conflicte.
Oriol, em deies, comunicació no violenta.
Sí, la comunicació no violenta en el conflicte té passos molt concrets, no? Això ve de Rosenberg, diria que va ser el primer que va fer servir aquest llenguatge, o aquesta manera de definir-ho. I el primer és com explico els fets, no? El primer pas és com explico els fets. Els fets els explico, està passant això. Uh-huh. Jo amb això m'hi sento incòmode, segon pas, emocions, no? Però amb això m'hi sento incòmode, no? Uh-huh. Amb això és com... No és el mateix dir tu no me respetes, que quan passen aquest tipus de coses jo no em sento respectat. Saps? Aleshores, això té a veure amb el meu històric personal, no ets només tu. Uh-huh. Sí? Òbviament, estic expressant la meva emoció i és un conflicte amb tu, però la manera de dir-ho és molt important.
Tot i que hi ha molta gent que... ara et portaré a contrari,
sí, sí,
una miqueta.
Ja n'hi ha.
Però hi ha molta gent que...
Estarem en conflicte i...
Exacte. Hi ha molta gent que li diràs... quan passa això, jo no em sento respectat. Uh-huh. I ho interpretarà, ho seguirà interpretant, sí, com a tu no em respectes.
Hi ha dues coses. Una, com deia, la meva pròpia gestió emocional, que deia, si jo això t'ho estic dient des de la ràbia, tu et sentiràs culpable perquè estàs veient que m'estàs fent mal. Aleshores, pot ser que et sentis culpable. Aleshores, al sentir-te culpable, estàs pensant, m'està fent un retret. Uh-huh. Aquí és aquest procés que estem parlant.
Clar,
insistim, no, en el que també ara deia la Laura sobre el sentir-te qüestionat, tot això. Sí. Insistim que això no és un procés verbal, de manual, sinó que també és un procés emocional. I, per tant, necessites sí o sí fer una gestió emocional en tots els casos per poder parlar en aquest nivell. Aquest és la nostra aportació principal a això.
I anant cap aquí, una cosa que pot ajudar és si anem tenint una mica més de bagatge emocional, realment, aquest sentir-me respectat, igual puc veure quines emocions hi ha sota. Mm. Perquè de vegades, sí, quan dic no em sento respectat, això és un judici.
Sí.
Llavors, què és el que m'està tocant realment amb no sentir-me respectat? Doncs m'enfada, em connecta amb el dolor, no? I amb altres coses com més, una mica més profundes, que jo ho jutjo, ho interpreto com una falta de respecte. Mm-hmm. Llavors, ho dic perquè precisament aquest... ja hi ha un punt, no?, d'ubicar el que està passant, i quan dic no em sento respectat, sí que és un punt més de col·locar-ho cap a mi, però segueix tenint un tinte de judici.
Sí, ficaríem un mec ahí a mitges, eh? Aquí. Propi mec.
Deixeu-me posar-vos un altre mec, o una altra contradicció que em genera tot plegat, i ara anem a la paraula sentida, eh? Però, clar, també és veritat que si jo faig just aquest discurs i dic, vale, vaig a parlar del que jo sento, no del que tu em fas sentir, val? Jo em sento jutjat, jo em sento no escoltat,
jo, el que sigui. També hi ha qui pot pensar, o és que tu sempre parles de tu.
Ja. Bueno, aquí...
Ja sé que ho estic complicant tot plegat,
però està
però
molt això, bé.
Però són coses que passen.
Jo la segona cosa que precisament volia dir al respecte és que al final també tu pots ser responsable del que tot passi. I en el conflicte anem a jugar a la meva part i anem a jugar a la teva. Vull dir que no passa res. I fins i tot ja estarà bé que et passi alguna cosa, perquè si només em passa a mi, serà unidireccional i serà més difícil resoldre el conflicte. Quasi és millor que tu puguis expressar també que et sents malament per això i a partir d'aquí juguem i millorem.
Si ho portem cap al rol de les famílies, de vegades en l'acompanyament, no?, dels conflictes entre germans, per exemple, igual això ho podem tenir en compte a l'hora de donar veu. No? Uh-huh. Que si hi ha un dels dos, pel cas, que té més facilitat d'entendre què li està passant, doncs acompanya l'altre que també tingui el seu espai, no? Si hi ha molta desigualtat de torn de paraula, com si diguéssim, o de veu, no? Com ajudar en aquest moment. Ara tu ja has expressat el que et passa, deixem que l'altre també digui, no? Igual, quan són més petits els hi costa més trobar els conceptes, doncs ajudar a donar aquestes paraules també pot facilitar, no? Llavors, fer aquest paper d'anar col·locant en les parts, doncs també és important. I això potser ens és una mica més difícil quan el conflicte no és entre germans, sinó quan nosaltres també estem implicats, implicades, no? Però des del nostre rol adult, igual també és important entendre que el meu fill o la meva filla ha de fer aquest procés, no? I que, per tant, si jo em situo des d'una part adulta, no? Vale, entenc que el conflicte no és contra meu, sinó que és un procés d'aprenentatge, el meu fill o la meva filla, jo puc agafar un punt de distància i modelar també a l'hora de poder expressar, a l'hora de poder transmetre com em sento, no? Que això també trenca moltes barreres. Quan jo li dic, no només no m'agrada, sinó és que em fa trista que em diguis aquestes coses o que et comportis així, no? Que, de fet, això no seria impecable, si anem una miqueta en el que explica l'Oriol, però posar-ho com a part de modelatge.
Igualment, amb això, perquè ens queden tres passos i estem en el temps, però amb això, al final, la clau també és que el conflicte no s'ha de resoldre en el mateix moment que s'ha generat. No és necessari. Tu pots donar-te espai, pots gestionar les teves emocions i pots anar després amb una mica de preparació, tant emocional com de paraula.
És millor, sovint és millor.
Clar, sovint és millor. No es tracta d'evitar el conflicte, sinó de dir, anem a preparar-ho. I aleshores, explico els fets, explico l'emoció, poso necessitats i límits i acabo fent una petició que doni joc a poder obrir un acord. Això seria ideal, poder-ho tenir a casa, marcat, escrit, i fer el seguiment, no?
Per cert, deixeu-me treure el neguit, que quan he parlat de dos germans he posat d'exemple Joan i Marc. Marc és el meu germà i me l'estimo moltíssim. Una abraçada enorme cap al Marc, que m'ha servit molt d'exemple.
Marc, ho sentim, A cadascú ens toca el que ens toca,
Més és el gran. Saps el que et vull dir?
Ah, vale.
El gran.
Ha fet un gest d'abraçada, de que se l'estima molt i de que te l'has
cuidat. Era jo el que rebia, però Marc, t'estimo molt. Anem a paraula sentida?
Anem a paraula sentida.
Paraules sentides.
Què ens proposes avui? Doncs, què ens proposeu, vaja, avui?
Doncs avui us proposem...
La paraula normal.
Jugar una mica similar a la de juzgar que dèiem, no? Sí. Que ja la havíem fet en un altre programa i avui l'hem utilitzada.
És un valor importantíssim, això, normal,
Perquè,
què és i què no és normal?
Per què? Per què ho volíem jugar avui? Primer, per normalitzar la violència. Normalitzar que, bueno, ens barallem, però és normal. Bueno, ens discutim, però és normal. Bueno, sempre estem així, però és normal. Vale, és normal. Li traiem la erga. És no mal. Però és bien. Estàs bien. Saps? Moltes vegades el conflicte a vegades l'evito per no estar malament. Però i si faig alguna cosa més per estar millor? I aquí juguem amb la paraula normal.
M'agrada molt, perquè sí que és veritat que hi ha molts pares que usen allò de... Els crios es discuteixen molt, però és normal.
És normal, és cosa de crios, és no sé què.
On és la línia vermella? Què és normal, què no ho és?
I més enllà, jo ja no aniria a què és o què no és normal, sinó a què és el que vols.
Exacte.
I això ens posa un punt molt més actiu i ens acosta molt més a la responsabilitat i ens ajuda, per tant, molt més a poder abordar el que està passant.
I cap al benestar. No cap a... no al malestar.
Avui us acomiadaré amb una pregunta.
Avui no acabaria, si tens ganes de seguir,
Sí, no, jugaré jo amb...
Ells són la Laura, l'Oriol, que venen de l'equip SER, que no és una ràdio, sinó que és, Oriol.
SER, primer és un equip. Ens agrada dir-li així perquè realment som un equip de 20 persones que funcionem molt en holocràcia, en horitzontal, que això un altre dia, si vols, en parlem. I d'entrada, el primer que és un equip. I SER vol dir salut i educació de l'emoció i la raó. Tot i que després en el nostre títol oficial només és salut i educació emocional, però les sigles és salut i educació de l'emoció i la raó.
Tinguem-ho sempre en compte. Oriol, Laura, gràcies. Que vagi
un plaer,
bé.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
Ets la màgia quotidiana, ets la musa i la raó. Ets el cau que més em sana, ets la cama i la passió.
36 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, aquest que estem escoltant és Gir, el segon disc de Los Ramonet, una peça que forma part d'una trilogia de discs que va començar el 2018 amb la publicació del primer de tots tres, Res. Amb aquesta nova creació segueix la seva tònica habitual entre la veu i la guitarra de la cançó d'autor, però incorporant, això sí, també instruments i noves sonoritats, peces acústiques i d'altres més electròniques que fugen dels refregits habituals. I avui ens ho explica a la caravana Ramon Fernández. Ramon, què tal? Benvingut.
Bon dia, molt de gust.
Deixem començar, Ramon, dient que el 20 d'abril ja vas fer el primer concert de presentació d'aquest disc, de sí. Gir. Com ha anat tot plegat?
Doncs va anar molt bé. Va ser un concert que vam fer amb banda. Vam acabar sent 7 músics sobre l'escenari. I molt content perquè va haver força gent. El so era molt bo. I va quedar força rodó, vam quedar molt contents, la veritat, sí, sí. Vam fer una bona presentació.
Què és Gir?
Doncs Gir, de fet, Gir és Gerard i Ramon, que el Gerard és un músic amic meu, que vam fer la preproducció de Gir.
Uh-huh.
I com que ja teníem Res, si girem Res, acabarem tenint Ser, que és el tercer disc de la trilogia, que ja hi ha una miqueta de material.
Per què fer una trilogia amb discs?
Doncs,
és conceptual?
Al principi no, però un cop ens hi vam posar de veritat amb Gir, amb l'Oriol Casas, el productor, sí que vam pensar que hi havia més material que no podria entrar en aquest, que tindria també el mateix esperit, que seria ajuntar la cançó d'autor amb lletres elaborades, poètiques i acords també així, o estructures de la cançó d'autor amb tota una càrrega electrònica.
Mm-hmm. Ramon, quan treus res, ja t'imagines aquesta trilogia o anant naixent a mida que et treballaves?
Quan vaig treure res, no. De fet, no tenia clar continuar fent cançons.
No fotis?
Sí, perquè llavors vaig començar a treballar. Vaig fer una empresa amb un amic meu de Lleure, una empresa petita, i hem tingut molta, molta, molta feina. I llavors va ser com per això del 2018 fins ara, perquè fins que no s'ha assentat una mica la feina a l'empresa de Lleure, no m'hi he pogut posar.
Quin missatge, quina temàtica, quines emocions hi trobarem a Gir?
Doncs és un disc on hi ha un munt de cançons d'amor. Gairebé, de fet, podríem dir que totes són d'amor, però hi ha un parell que s'escapen, i el tema central és que falta amor i que és una gran eina i és de transformació, de millora de personal i com de social, diguéssim. Mm-hmm. Bàsicament és això.
Abans ens ho deies, ho dèiem a la introducció, que en aquest gir incorpores noves sonoritats, ens parlaves de l'electrònica. Com t'ho fas per seguir amb la coherència d'aquesta trilogia que vols fer, no? Amb un primer disc on no hi trobàvem aquesta sonoritat, però ara sí, però sí que segueix sent coherent.
Mm-hmm. Doncs, de fet, al primer disc hi ha alguna coseta electrònica. Començàvem a investigar amb això. El gir hi ha més, més càrrega. I, amb cert, la idea és que, sense deixar la base de cançó d'autor, que és el que bàsicament faig, doncs encara hi aprofundirem més. Aquesta és la idea. Això, com sempre, és anar mirant el dia a dia, però sí, la intenció és aquesta.
Passar-te un disc amb moltes col·labos, no?
Sí, sí, estic supercontent, tinc molta sort.
L'has dit molt orgullós, ara, eh?
Sí, és que...
Em sembla bé.
És així, tinc molt, molt, molta, molta, molta sort.
Què aporta una col·labo a un disc que és propi?
Doncs ho enriqueix, suma i dona altres textures, altres maneres d'entendre-ho. El Ricky, que col·labora a una cançó que li vaig fer a la meva filla, amb la proposta de rap, també va fer canviar l'harmonia en aquell moment. O sigui, que enriqueix, canvia, millora, ho fa més maco. I també fer un... Tot i que posi lo Ramonet, a cap i a la fi jo faig la lletra, li poso la música, però hi ha un munt de gent que plegades hem aconseguit fer un disc del que jo estic molt i molt content.
Per cert, ara que em deies lo de lo Ramonet, d'on ve això?
Doncs això, mira, sóc el Ramonet, a Sabadell em coneixen així, i buscant nom artístic jo estiuejava a Lleida, durant molts, molts, molts anys, i allà sempre m'havia com cridat l'atenció l'article Lo, no? Lo Coche, i vaig unir bons moments de la infantesa, la joventut, amb Ramonet, és així.
Per cert, ara ens ho deies, eh? Fas cançó d'autor, però en aquest disc hi trobarem, com a mínim, influències, com a mínim, però hi trobarem pop, rock, música electrònica, cadències llatines... Mm-hmm. Per què aquesta varietat?
Ai, perquè m'agrada molt el tipus de música i fa molts anys que sento coses molt diferents. Tinc dos germans grans i això, doncs, em proposaven coses que per la meva edat no eren, però que m'han acabat entrant i formant part de mi, i llavors és com una... És una suma de diferents maneres de proposar música.
Mm-hmm. Ara em parlaves de... Mira, ja que em parlaves de l'educació en el lleure, etcètera, etcètera, i que em deies una cançó que vaig fer per la meva filla... El públic més exigent és el públic infantil?
Doncs sí, sí. A part, vaig estar uns quants anys cantant amb Fem sonar les musiquetes, que és un projecte de música familiar, on hi ha l'Oriol Casas, també, i allà fèiem concerts amb públic infantil, i ho tenen molt clar, vaja. Sí, sí, jo crec que és el més exigent, el més sincer, també.
Per cert, que parlàvem dels dos primers treballs de la trilogia, després et preguntaré pel tercer, però vaja, el primer disc, el Res, va sortir el 2018.
Sí.
Estem al 2024 i has tret el segon.
Sí.
Per què aquest impàs?
Per tota la feina que se'n va venir a...
Ah, per la feinada que em deies abans,
sí,
eh?
Sí,
precisament
sí.
Per això.
També acaba de néixer Laia, la nostra filla, i bé, vaig dedicar més temps a altres coses. Vaig continuar composant, però molt a poc,
Ramon, com està la indústria musical?
Per gent com jo, semblant a la mateixa situació, és difícil.
T'ho pregunto diferent, Ramon, perquè sí. Moltes vegades, i poso aquest exemple molt sovint, perquè jo crec que ens hi hem trobat molt. És veritat que ara no comprem tant CDs, anem a plataformes digitals, però, en fi, el que solia passar era que anàvem a la tenda, compràvem el CD, el desenvolupàvem, el posàvem, el gaudíem i no tenia més. Ni tan sols ens plantejàvem quant de treball hi havia darrere. Mm-hmm. I darrere d'un disc hi ha, és el que em deies ara, hi ha molta gent i hi ha molta feina.
Sí. Sí, 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 sí.
I no, normalment no ho tenim en compte, això.
Clar, veiem, no? Veiem el resultat final. I sí, hi ha molt de abans de presentar-li les cançons de gir a l'Oriol Casas, el Gerard i jo ja vam estar un parell d'anys. Mm. Doncs també amb molta calma, donant voltes cap on volem que vagi aquesta cançó, cap aquella. Després l'Oriol es va entomar i li va acabar donant una altra volta, un altre gir. Mm-hmm. I després això, pensant amb la gent que hi col·laborava, quan pots venir, ostres, que bé... Hi ha molta feina. Les fotos de l'Àlex Soto, que estan a la portada, a la contra, a l'interior, i les fotos de promoció, també són... O sigui, t'estàs una estona allà. Mm. I és això, molta gent i molta feina.
I torno a la indústria musical, eh? Clar, abans de que ho escoltem els consumidors de música, qui t'ha d'escoltar primer és la indústria musical. Sí, sí. En aquest sentit, ara sí, com està la indústria musical?
Clar, jo suposo que amb res vaig estar buscant una miqueta i informant-me. Al final, el Microscopi va semblar una molt bona opció. Va anar molt bé, estic molt content com em van tractar i la feina que van fer. I llavors, amb gir, ja hi vaig anar directament a parlar amb el David Molló. Uh-huh. Escolta'm, que et passo unes quantes cançons que estem fent això, també una altra vegada amb l'Oriol Casas. S'ho va escoltar i em va dir que, ostres, doncs endavant. I llavors, en aquest sentit, és complicat, però està... Hi ha opcions per la gent que no som gaire coneguda o que no tenim molts mitjans.
Mm. Per cert que a tots dos discs, de moment els publicats, el que trobem és una cançó en castellà. Això és volgut?
Una cançó castellà, diré que hi ha més, eh?
Sí?
Sí, a Ser tenim Elijo y Escojo. Una, sí. I a Gir, Quien me mandaría a mí, i Sigo.
I Sigue el río, diuen, sí.
Sigue el ruido.
El ruido.
Sí. Tres en total. Uh-huh. El meu pare i la meva mare són d'Extremadura. Uh-huh. Llavors, jo fa molts anys, quan vaig començar a composar, composava en castellà. I amb el temps, bé, de fet, viure a Sabadell, viure a Catalunya, doncs... Si ets una miqueta sensible, no? T'acabes empapant de català, perquè és una llengua preciosa i que dona molt joc, t'acabes empapant. Mm. I si li faig una cançó a la meva filla o a la meva estimada, els hi faig en català, perquè és la llengua amb la que parlo amb elles.
Cert, com ho tenim, això?
Doncs, cert, hem començat ja. Tenim alguna... Sí? Sí, hem començat a...
No esperarà 5 anys més, eh?
Tant de bo, no. Espero que no. Però... La vida no se sap com anirà, però no, la idea és fer unes bones cançons. En el meu cas requereix temps. Uh-huh. Llavors, no sé, jo espero que en un any i mig, dos, tenir ja prou material com per... Potser són 5 cançons, 6, no ho sé, però tenir prou material que sigui coherent com per acabar la trilogia.
Jo et demanaré més que vinguis a presentar-lo aquí a la caravana amb nosaltres. Per cert, farà gira?
Vam fer el concert de presentació, vaig tocar a Sant Jordi a Pallejà. Uh-huh. Ahir, dimecres i ahir, vaig tocar a la Fira d'Abril.
Home,
sí.
Com va anar això?
Doncs molt bé.
A tope de gent, no?
Ahir no tanta,
val.
Però dimecres sí que hi havia força gent. Hi vam fer repertori, o sigui, potser vam tocar dos o tres meves només, uh-huh. Repertori rumbero, que és molt intens, molt dur, i estic encara una mica cansat. Però va anar bé.
Pobre. I tot i així que ve avui a presentar-nos...
I content que vingui.
Aquest disc, no només a parlar-nos d'aquest disc, perquè porta guitarra, ens faràs un acústic?
Us faré un acústic i tocaré Tot de nou, que és una de les cançons on hi ha... que diria que és la segona cançó del disc, que hi ha molta càrrega electrònica, i jo porto la versió... acústica.
Fem una cosa, escoltem una mica el disc i ara t'escoltem l'acústic.
lluny de tota hipocresia. Vull donar-t'ho tot de nou. Mare amable i sanador, compartir-nos sense pors. A la festa i la foscor, vull donar-t'ho tot de nou. Bons camins que les amigues, inventar-nos altres nors. Fer de bé de rems i brisa, vull donar-t'ho tot de nou. Nits on no caldran vigílies, amb jardins multicolors. Un terra suau, una catifa. Et vull donar tots els possibles, et vull donar la clau del joc. Et vull donar allò que estimes, vull donar-t'ho tot de nou.
En Ramon Fernández, lo Ramonet, que ja el tenim preparat amb la guitarra a l'estudi de Radio Estel. Ramon, tot teu els micròfons del directe, quan vulguis.
Doncs farem tot de nou. Vinga, va.
Vull donar-t'ho tot de nou. Un present fet de carícies. Regalar-te un món més tou. Lluny de tota hipocresia, vull donar-t'ho tot de nou. Un mar amable i sanador, compartir-nos sense pors. A la festa i la foscor, vull donar-t'ho tot de nou. Bons camins que les amigues, inventar-nos altres nors. Fer de vela, rems i brisa, vull donar-t'ho tot de nou. Nits on no caldran vigílies, amb jardins multicolors. Un terra suau, una catifa. Et vull donar tots els possibles, et vull donar la clau del jou. Et vull donar allò que estimes, vull donar-t'ho tot de nou. Vull donar-t'ho tot de nou. Vull donar-t'ho tot de nou. Les meves mans, les utopies, una llar que mai exclou. De fronteres salvavides, vull donar-t'ho tot de nou. Temps per allunyar malsons, prendre l'aire i refer ponts. Apropar-te als horitzons. Et vull donar tots els possibles, et vull donar la clau del jou. Et vull donar allò que estimes, vull donar-t'ho tot de nou. Et vull donar tots els possibles, et vull donar la clau del jou. Et vull donar allò que estimes, vull donar-t'ho tot de nou. Vull donar-t'ho tot de nou, tot de nou. Donar-t'ho tot de nou. Un present fet de carícies. Regalar-te un món més tou.
Que bèstia, eh? Sí que tens una veu una mica rumbera, eh?
Sí. Sí,
et tires
sí.
Cap aquí, eh?
Sí, tiro cap aquí. Durant molts anys havia tocat rumba.
I jo feliç. M'encanta la rumba. Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Uau.
Uau, eh?
I penso el mateix que tu. De debò que has començat a cantar i dic, ui, que ara em posarà a cantar rumba. Dic, sí, sí. Ai, lo Ramonet, que se'ns ha transformat, és el rumbero de Lleida. No, no, m'agrada molt. Em fascina com els músics, molts que passen per aquí la caravana, per aquest programa, toqueu en directe i sembla que sigui un disc a vegades. Vull dir que és complicadíssim el que feu, algú que posa la ràdio deu pensar, mira, que fàcil, però no. El sol final, dius, com pot sonar tan bé? I no és fake, eh? Vull dir, està passant en realitat una guitarra i una veu.
Després tenim a la Mercè de Xarxes, que ho està gravant tot plegat, després ho pujarà, perquè veieu que la cosa és en vivo i en directe,
és en real, no. Sí, de debò, sí. Us prometem que los Ramonet estava amb una guitarreta i la seva veu aquí.
És bestial.
Bé, però no he vingut a tirar-te elogis, ara que he vingut.
Ara, espera't, Ramon.
Ara ve el bo.
Veuràs.
Farem... És breu, d'acord? Són preguntes incòmodes.
Fantàstic.
On tu has de ser molt sincer.
Tothom diu el mateix, fantàstic.
Ja. És aquell moment de l'entrevista que dius, ai, no sé si ha sigut gaire bona idea això de venir. Has de ser sincer, no ens passarem gaire i hem vingut a riure i a jugar. Estàs preparat?
Sí.
Dius que la guitarra és com una extensió del teu cos, del teu braç, i que gairebé no pots passar ni un dia sense tocar-la. Ens preguntem quin és el lloc més estrany on has tocat la guitarra.
El lloc més estrany on he tocat la guitarra, a part del lavabo de casa meva...
És el millor lloc per estudiar.
Boníssim.
O sigui, algú hauria de fer una tesi que els lavabos, de debò, la concentració que tu tens en un lavabo no la trobes en lloc més. Jo estudiava el lavabo.
És una cosa molt íntima, sí. Ja et deixen tranquil. I llavors... Doncs jo crec que és el més estrany, tot i que per mi no ho és, sí, com a lloc on fer-ho, sí. Allà, posar-me...
Pues és escatològic, però...
Joan, tria.
Has composat a la lavabo de casa?
Doncs, possible, sí.
Segurament.
Sí, perquè ha estat unes quantes vegades, ja no recordo exactament.
Tira.
Alguna anècdota graciosa que t'hagi passat durant un concert?
Doncs, equivocar-me de... Mira que toco poc, eh? Equivocar-me del lloc on...
No.
Sí.
A veure,
no recordo si era Santa Perpètua i Sabadell o alguna cosa. Ja ho sé, sap molt greu, eh? I no sé, va sortir i la gent... Jo no em vaig adonar, ho vaig dir, no passa res. La gent mirava, els companys miraven i... Ostres, sí... Poca cosa, eh? Alguna frase desafortunada que tampoc no recordo, però sí dir... Hola, Sabadell, com esteu? Estic molt contenta. I no sé, Sabadell, que és el meu poble. És que... Sí.
Sempre es compren cap a casa.
Si es diu pas als polítics en campanya...
I també tinc un dubte perquè has explicat d'on venia el nom de Los Ramonet, que m'ha fet molta gràcia, també t'ho he de dir. Jo em pregunto si tu tens com dues identitats o dues personalitats. És a dir, jo ara mateix ens trobem, no ens coneixem, aquí al carrer de Sants, un dilluns a les 12 del migdia. Tu com et dius?
Ramon.
I ens trobem a Razzmatazz a les 2 de la matinada, com et dius?
Ramon, si me'n recordo el meu nom.
I lo Ramonet, quan el treus?
Demanava sinceritat, doncs, aquí la tens.
Sí.
Quan estic actuant, l'altre dia vaig anar a un bar a veure si em deixaven tocar, vaig dir, hola, sóc lo Ramonet, sóc músic, faig cançons, m'agradaria venir a tocar aquí, a veure si em deixeu.
Et van deixar?
Encara no ho sé.
Aix.
Encara no ho hem tancat.
Segur que sí.
Tant de bo.
Llavors també ens ha fet molta gràcia que tens una cançó que es diu Tres formigues.
Sí.
Hi haurà algun tema, possible tema, que vagi per la línia de tres porquets?
Doncs, ara no. Tres formigues són tres pigues que té la meva filla a l'esquena.
Oh, boníssim.
Estan així, sí, i llavors són tres formigues, tres panets, tres mons, petitons. I a ella li feia molta cosa, aquestes pigues. I llavors li vaig fer aquesta cançó intentant dir-li que és ella, la fan ella, són precioses, està molt bé, poden ser moltes coses, unes pigues.
Que bonic. Però Ramonet, aprovem bastant, aquest test, la veritat és que ens agrada la teva sinceritat, sobretot amb la pregunta del nom, està bé, així que ara jo t'he de dir Ramon, no?
Sí, no hi ha problema.
M'agrada això de lo Ramonet.
Ramon, et preguntava abans per la gira, on et veurem properament, això sí?
Doncs és que...
Seguint,
ara com ara, no hi ha res. Llavors no puc dir... I estem buscant per Sabadell, per Barcelona. Jo visc a la Sagrera. però estic buscant fora de la Sagrera. A Sants, a Sants vaig preguntar a la Iguana.
Sí.
I encara no tenim data, però la Iguana seria un lloc.
Un lloc, eh?
A Can Batlló també vaig,
home, clàssic,
vaig preguntar, però tampoc encara no. Val a dir que jo, com a mànager, sóc bastant... bastant patata.
Escolta, fem una cosa. Les coses aniran sortint.
Sí.
Et segueixi tothom a xarxes socials.
Sí, això ha crescut molt. Ha crescut l'Spotify moltíssim. Els vídeos estan mirant com mai m'ho hagués pensat. Jo estic molt content i satisfet, eh? M'agradaria tocar més. Sí, però... I si toco més, també m'agradaria tocar més. Sí, és una cosa...
Seguiu a la Ramoneta, Ramon, a les xarxes socials, i allà segur que hi trobeu els propers dies on i quan toca, que de veritat veure-la en directe és una passada i val molt la pena. Ramon, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la Caravana Ràdio Estel.
A vosaltres, ha estat superdivertit i sou una gent molt amable i poseu molt fàcil, perquè jo soc molt nerviós i estava molt, molt tranquil.
Que bé. Escoltarà aquesta entrevista de teva filla o no? Li posaràs l'entrevista,
sí,
aquesta?
Sí, ella sap que perquè li vaig fer la cançó, sí.
Sí? Oh.
Sí.
Doncs mira, acabem així.
Les formigues, els panets i els mons van de la maleta d'un tresor, d'un tresor, d'un tresor. Tres amigues, tres formigues, es veuen quan no t'abrigues. Potser trigues a tocar-les per si et piquen com ortigues. No les pegues ni les pagues, si poguessis les pessigues. Voltant per 30 botigues no en trobes de tan antigues. I te digues com te digues, són més dolces que les figues. Delicioses com les migues i més dures que les vigues. Dóna'ls igues, dóna'ls igues, dóna'ls igues, dóna'ls igues, les figues. Atent que estic tallant les figues i anem guanyant les lligues.
Quines lligues?
D'anar estirant intrigues. I així estimant i gastant, gastant l'amor que a mi rigues.
I
riga,
i riga, i riga, i riga, i riga, i riga, i riga, i riga, i riga. Són